Bueno, dir-vos per començar que una de les raons de que estic aquí és perquè porto 6 anys a la universitat, i havia vingut a moltes conferències i seminaris aquí i vaig dir, va, vull estar a la taula de conferències. No, ara seriosament. La gent que em coneix i els que no ho sabreu ara, jo tinc una patologia obsessiva per parlar sobre els autorretrats i la importància d'aquests. I vaig obrir el calaix de fotògraf que tinc, perquè és un dels temes recurrents que sempre he utilitzat durant la carrera i el màster sobre la fotografia, i vaig dir, podríem parlar de Francesca Goodman, perquè és un artista prou important en el tema de l'autorretrat i a més bastant desconeguda en certs sectors de la fotografia. A tall introductori, Francesca Goodman és una fotògrafa americana que va crear la seva obra durant els anys 70 i 80. El més conegut de Francesca Goodman és que la seva trajectòria artística només va durar 23 anys perquè va decidir el dia 19 de gener del 81 tirar-se per la finestra del seu pis a Nova York. Què passa amb aquesta idea? Que la majoria de crítics o intèrprets de la fotografia han volgut analitzar les seves imatges a través d'aquest succés del suïcidi. Cosa del qual jo no hi estic gens a favor i el que faré jo serà una interpretació molt personal, com veureu, a través de diferents conceptes que he intentat entrellaçar per posar en relació a la seva obra, que tenen molt més a veure amb el tema de la vida i no tant de la mort. El que es desenvoluparà a continuació seran conceptes universals que serviran en els autorretrats com una forma de veure en nosaltres el que també són els altres. Com us deia, no interpretaré l'obra a través del seu suïcidi, sinó el que vull fer és mostrar els seus projectes com a relats que expliquen una sensibilitat molt concreta. El que la majoria de crítics no tenen en compte és que tots els projectes de Francesca Goodman tenen a veure amb el fet d'experimentar l'art i experimentar la fotografia. Perquè s'ha de tenir en compte que tots els projectes que veureu a continuació són projectes que ella va desenvolupar quan estava estudiant fotografia. Per tant, l'art és molt diferent quan et donen un encàrrec o quan estàs estudiant una matèria molt determinada que et permet experimentar i veure quins són els límits dels materials que tu tens a la teva disposició. El que també m'agradaria explicar a través d'aquesta experimentació és que Goodman el que porta a terme és un ritual de la fotografia. El que veureu és que ella utilitza l'autorretrat per mostrar que la vida sempre resta en suspens i que la fotografia és l'eina capaç de crear aquesta història de sensibilitats per percebre el món. Com veureu, no he nombrat les imatges perquè la majoria no tenen títol. Les úniques que són projectes que sí que tenen títol i que van ser exposats, ja ho veureu a continuació que ja hi ha el nom i la seva data. Amb Goodman cal tenir molt en compte un referent important, i és que ella és la persona que es situa davant i darrere de la càmera, com l'art de l'autorretrat disposa. L'autorretrat que ella ens mostrarà és un joc cap a la desaparició de l'ésser. El que veureu en els contactes aquí, per exemple, ho veieu, sempre surt el tema de la corporalitat fragmentada. És a dir, ella juga amb un enquadrament molt determinat que el que fa sempre és tallar els diferents fragments del seu cos. I a més, això li provoca que la seva obra s'interpreti com la idea d'anul·lar la seva pròpia imatge i crear-ne una d'anònima. Com s'aconseguirà aquest referent? Doncs el primer que ens proposa Goodman és reinventar la fotografia a través d'una nova relació íntima amb la càmera. Amb l'autorretrat es comença el tema de la autoinvestigació, que el que vol és acostar-se a un jo que té alguna cosa de fonamental i vol esbrinar què és el que realment és fonamental en aquest jo. Com veureu, no us estic parlant de fotografia digital. Avui en dia el món de la fotografia ha variat molt. Ella disposava del que era la fotografia tradicional a través de mitjans com el film o aquí una càmera de plaques, en el qual el procés és molt més llarg, requereix un procés d'entendre per què s'està prenent una imatge i quines són les conseqüències de prendre una imatge molt determinada, tot el contrari del que la fotografia digital avui en dia promociona. I si veiem les seves imatges ens podem preguntar què és realment allò fonamental. Per una banda, el primer element fonamental és tenir curiositat cap a una càmera fotogràfica que ens observa. Constantment la càmera fotogràfica ens està observant. I el segon element fonamental serà el desig de desvelar un cos que està latent en l'espai a través d'aquesta curiositat cap a la càmera. Serà justament amb aquesta càmera que veieu aquí, no veu gaire, que és una Rolleiflex de 6x6, que era una càmera que disposava d'un negatiu molt més gran de les càmeres de 35 mil·límetres. No vull extendre'm massa a parlar de tècnica, però el que fa aquesta càmera és que permet un format quadrat que el que provoca és més una fragmentació, ajuda a crear una fragmentació del cos molt més important. Així doncs, el ritual fotogràfic amb Woodman comença amb l'entesa d'una estreta relació amb l'element primigeni de la fotografia, la llum. La càmera, que heu vist a continuació, es convertirà en una caixa fosca en la qual pot encabir una llum determinada que crearà una imatge. Woodman, tot i que ella no ho escrivís perquè ella escrivia una llibreta amb poesia i tots els elements que li venien al cap, va crear una cosa molt important, i és que en tot el seu treball hi ha un joc entre el conscient i l'inconscient, que a vegades es pot comparar amb el mateix procés fotogràfic. Perquè, com sabeu, ara no, però abans, amb les càmeres de carret, hi havia una primera fase on l'embrió de la fotografia era una imatge que estava latent, impressionada per la imatge, que no es veia fins que no es revelava, que seria la segona imatge, aquesta fase de positivat. Així doncs, com veurem a continuació, Woodman juga amb aquesta idea de la tècnica fotogràfica i a més del cos, que crea un paral·lelisme entre aquest joc conscient i inconscient. La fotografia és capaç de fixar en un mateix moment l'aspecte extern dels elements i ocultar-ne una reflexió interna. El que us deia, aquest paral·lelisme i joc entre el conscient i l'inconscient, aquesta dualitat que constantment està en les seves imatges, el que fa és, ella ens indica que el cos, igual que la fotografia, ha de tenir un procés de revelatge dins la imatge. D'aquesta manera, com veurem a continuació, el seu cos sempre es mostra com un últim pes dintre la imatge, un pes que s'ha de fer emergir en la superfície per poder ser visible. Aquí teniu el seu primer autorretrat, que es va fer quan tenia 14 anys. Com veieu, ja es comença a indicar aquesta idea que tenia ella de mostrar un cos a través del visible i l'invisible. El fil que veieu, que va en diagonal cap a la càmera, és l'autodisparador. És justament en el cos on es mostra aquesta senyal intensa de reconeixement i és on la llum es pot desenvolupar. És a dir, només en el cos la llum de la càmera fotogràfica pren el màxim interès. El cos és una forma d'imatge capaç de suggerir aquesta idea de l'invisible dins del visible. D'aquesta manera, com us he dit abans, la llum que crea el negatiu, el cos es mostra com aquest negatiu fotogràfic però dins l'espai, sempre de forma latent. Per entendre una mica tot aquest element del cos, he volgut afegir aquí una frase de Foucault, que es podria encabir perfectament amb la idea que tenia Woodman de l'interès per aquest cos, que no sap ben bé com tractar i que de forma molt delicada començarà a desaparèixer en l'espai. I diu, és bien possible que la utopia primera, aquella que és la más inextirpable en el corazón de los hombres, sea precisamente la utopia de un cuerpo incorpóreo. Aquesta idea del cos incorpori, d'un cos que és evanescent, es converteix en un camp d'experimentació molt important per Woodman. Per què? Perquè és el cos, en aquest ritual fotogràfic, el que es converteix en un mèdium, en un conducte, en una etapa de trànsit que ens portarà cap a un altre element posterior. Woodman escrivia en la seva llibreta: "Te voy a enseñar lo que no has visto nunca, la fuerza interior del cuerpo." I realment tota aquesta primera etapa de les seves imatges busca aquesta idea del cos incorpori que es mostra com un fantasma dins de la imatge. Els autorretrats així es mostren un joc de forces que seleccionen i interpreten la pluralitat d'impulsos que transiten per un jo presubjectiu. I és realment molt important aquesta idea de poder trobar un jo presubjectiu, aquell jo que encara no està format, perquè és tot el que desenvolupa en la seva obra. El cos és així qui valora, qui afirma i qui nega, i és el fil conductor de tota la diversitat d'interpretació fotogràfica que se'n pugui fer. Es comença d'aquesta manera una experimentació molt important amb el cos. Ella, com veureu a continuació, igual que ho va fer Anna Mendieta, comença a jugar al fet de violentar la carn, de fer-li prendre unes altres formes, i igual que Mendieta, l'artista cubana, tenen molts punts de contacte perquè, com veurem després, és molt important el tema de la terra, també, de fondre's amb la terra. Mendieta, en els seus escrits personals, deia: "El meu art és la forma en què creo llaços que m'uneixen a l'univers. És un retorn a la font materna. Em converteixo en una extensió de la natura i la natura en una extensió del meu cos. Es tracta de crear creències primigènies, una força femenina omnipresent. La imatge posterior d'estar tancada en un úter és una manifestació de la meva set de ser." Aquesta frase la va dir Anna Mendieta en els seus escrits personals, però és completament equiparable en el pensament que tindrà Woodman. Així doncs, per interpretar el ritual fotogràfic, Woodman planteja el cos com una espècie de forat, que es convertirà, aquest forat es convertirà en un espai que ens vincularà directament a una experiència viscuda. Merleau-Ponty afirmava el 64 aquesta frase que m'agrada molt comparar amb el pensament de Woodman, perquè és molt il·lustrativa del que ella farà i veureu a continuació sobre la metamorfosi del cos. Ponty deia: "Visible y móvil, mi cuerpo es numerable entre las cosas, es una de ellas, está cosido al tejido del mundo y su consistencia es la de una cosa. Pero cuando ve, cuando se mueve, cuando mantiene las cosas en un círculo a su alrededor, hace que las cosas se adhieren o lo prolonguen, se incrusten en su carne, formen parte de su definición total. El mundo está hecho del mismo tejido que el cuerpo." I així és com comença tota la seva sèrie de metamorfosis, perquè Woodman creu que hi ha una necessitat primigènia de barrejar-se i fondre's amb les coses sense necessitat d'amagar-se darrere d'elles. Hi ha una necessitat íntima de dissoldre's en el món. Aquesta immersió del jo en l'univers de les coses només es pot portar a terme si la llum aconsegueix dissoldre i afilar totes les idees que ella tenia a la ment. Més enllà dels paral·lelismes que s'han fet amb l'obra d'Ovidi, perquè se l'ha comparat moltíssim aquests dos projectes amb l'obra d'Ovidi i les metamorfosis, la metamorfosis que proposa Woodman se'n va molt més enllà. És una metamorfosis que, com veureu, s'acosta també a canviar la concepció de la mirada, de l'espai i del temps. Es reitera d'aquesta manera una forma dual. Per una banda, es vol autofotografiar per revelar un cos latent en l'espai, com us he explicat abans, i per l'altra, l'acció d'autorretratar-se es converteix ni més ni menys en un intent d'anul·lar el jo, de convertir-se en ningú. La desfragmentació del propi ego es produeix en totes aquestes imatges de consens entre el cos i la natura, que es mostren com talls d'un mateix que es perden dins del buit. El cos de Woodman no és, per tant, un cos subjectiu de Francesca, nascuda al 58 i morta al 81, sinó que és un cos universal, que ha aconseguit viure en comunió amb l'espai i el temps, i és a través de la fotografia i de la llum que aquests elements passen a la superfície. Com ho va fer un altre dels fotògrafs que a mi m'agrada molt comparar, no sé si Woodman realment el va arribar a conèixer, però era de la mateixa època, que és Dieter Appel, l'artista alemany. Es dedicava a fer performance en què posava el seu cos dins la natura i a través de diferents rituals el que intentava és barrejar i tornar el cos a la terra del qual ell pensa que totes les coses sorgeixen. La identitat en els projectes fotogràfics com aquests neix d'allò que no es busca la diferència, sinó la igualtat entre uns i els altres. La cancel·lació de la imatge, de la pròpia imatge, és l'únic nivell que ens pot portar a terme a aconseguir aquesta idea d'esdevenir ningú. Aquí, per exemple, aquest treball era sobre el fet d'això, de convertir-se en arbre. Com veieu a sota, hi ha l'escorça d'un arbre sota el seu pit. Aquesta idea la turmentava moltíssim, el fet aquest d'anul·lar-se a si mateixa, de decapitar-se en les imatges per treure tota aquesta subjectivitat, és dels elements més importants que jo considero que l'ha fet una de les fotògrafs més importants de l'autorretrat. Un altre dels elements que tocarà i que seran molt importants serà el tema del mirall. El tema del mirall ens fa preguntar què veiem quan mirem. La percepció rep una transformació molt important en l'obra de la fotògrafa americana. En ella es mostra que no hi ha res del tot evident quan percebem les coses. Si la càmera hauria de ser l'element important per crear un testimoni de les coses percebudes, Goodman ens diu que no i ens fa interpretar que la fugacitat de l'instant és impossible d'atrapar. Per portar-ho a terme, utilitzarà el mirall. En la seva obra passen dos elements molt interessants, dos accions que a mi m'agrada diferenciar, que és la de succeir i emergir. Entenem per succeir l'acció de quan una cosa esdevé després d'una altra i la d'emergir com aquell element que surt d'un medi després de travessar-lo. D'aquesta manera, quan interpretem les imatges de Goodman, el que ens adonem és que se separen en dos elements determinants, l'esdeveniment i una nova aparició, que només es poden unir a través de l'acte de mirar i, en conseqüent, si la mirada és correcta, esdevindrà experiència. D'aquesta manera naixerà la idea de narrativitat visual. Goodman comença a jugar amb el mirall un joc que és molt teatral, on ens fa interpretar que podem percebre la llum, però que també alhora ens podem convertir en ombres. D'aquesta manera, doncs, l'acte de mirar es comença a convertir en allò que és impur, emmascarat i que només es desvela si es pot interpretar. El que busca en realitat és aquesta profunditat d'alguna cosa oculta. Goodman voldrà desemmascarar tot aquest element de l'ocult, de tot allò construït per la mirada i ens ho farà a través del mirall. Lévi-Strauss sempre afirmava que Goodman tenia el desig revolucionari de trencar els codis de les aparences i mirar el mirall i mirar-les a través del mirall. A mi m'agrada explicar la història d'Apuleio en aquest moment, perquè Apuleio va ser acusat de mag perquè posseïa un mirall i ell, per defensar-se en la seva apologia contra la màgia, va dir que el mirall era un element molt important, perquè a diferència del fang, per exemple, el fang, deia Apuleio, que no tenia energia, o que el marbre, per exemple, no tenia color, o que el quadre pintat no tenia ni cos ni volum. Però, en canvi, el mirall posseïa un element que tots els altres materials artístics no posseixen, que és el de capturar el moviment de l'imatge. Amb aquesta sèrie, Self-Deceit, l'autoengany, podem interpretar una mica aquesta idea que tenia Goodman i que també comparo amb Apuleio, de la potència que té la imatge. Però Goodman li dona la volta. I sí que és veritat que el mirall pot atrapar els objectes i les persones que passen per davant, però s'ha de tenir en compte que en realitat el mirall no retén res. En el fons, el que fa el mirall és rebutjar la memòria i ens promet una imatge especular i desrealitzant el reflex. D'aquesta manera, Goodman comença aquesta sèrie en què comença a jugar posant-se al costat del mirall, deixant interpretar que hi ha imatges que es veuen en el mirall però que l'espectador no sap ben bé d'on sorgeixen, i ens posa davant del mirall Goodman i ens fa entreveure que en realitat la suposada transparència del real és només un miratge, i ens crida per dir-nos que l'única cosa que existeix en realitat són ombres. I la idea és, aquestes ombres formen part del món real o són productes d'una creació visual? Jung, en el seu llibre Aion, Contribución a los simbolismos de sí mismo, afirmava: la figura més accessible a l'experiència és l'ombra, la qual pot influir en gran mesura dins del contingut de l'inconscient personal. i és exactament la idea que desenvolupa Woodman. A través del mirall s'encarna així una realitat amb rostre desconegut i que en essència es torna inabordable. Es crea així un jo que no es pot veure i que té un caràcter fantasmal. Lacan, en el seu estudi sobre l'espejo, va afirmar que lo que se contempla és lo que no se puede ver. I Woodman es mira al mirall i s'adona que únicament el desig de voler veure coses és el que ens fa present aquests elements. El mirall, així doncs, es converteix en una matriu simbòlica per la imatge i per l'autorretrat. Què passa en aquestes ombres que estan tancades al mirall? Quan aconsegueixen sorgir i entrar a formar part de l'espai, es converteixen en fantasmes. El cos, empresonat dins d'aquest espai, dins d'aquesta mena d'úter, es comença a moure dins els diferents racons del món en forma de camaleó, que es posiciona en l'espai jugant a ser aquest fantasma que ella fotografiarà. Com veieu aquí en els contactes. Per entendre aquesta personalitat del cos dins l'espai en Woodman, m'agrada comparar-lo amb el cinquè llibre de la recerca del temps perdut de Proust. Quan Proust parla a la prisionera sobre Albertina, ens diu: una persona dispersa en el espacio y el tiempo ya no es una mujer, sino una serie de acontecimientos sobre los que no podemos arrojar luz alguna, una serie de problemas sin resolver. I és justament el que farà Woodman en el seu projecte Space al quadrat. El que podem veure que el cos entra en simbiosis i es converteix en aquest fantasma i aquest camaleó que comença a jugar dins dels espais quotidians. No només en... perquè normalment ella sempre es feia fotos en els seus espais que li provocaven una memòria interna, com és casa seva, i en el qual veiem que juga aquesta idea d'amagar-se constantment, d'esdevenir un objecte més de la casa, en els armaris o fins i tot amb les portes i les finestres. El cos en l'espai així es converteix en aquest últim pes sense gravetat, que desapareix atrapat per les parets descomposades. Es busca en allò sedimentat, en les restes, una màxima expressió que alhora ens mostri l'element corporal, però que alhora aquest cos s'esborra tan bon punt la llum aconsegueix atrapar-lo. L'art del camuflatge es converteix en una inèrcia de l'impuls vital, que condueix a una possessió convulsiva de l'espai. Del que es tracta en realitat és de mimetitzar amb les esquerdes, de mostrar les empremtes del cos i les empremtes d'un fantasma. Una cosa que en principi és impossible i que juga en contra de la idea testimonial que sempre se li ha donat a la fotografia. On Begin an Angel és el projecte que ella va realitzar a Roma, va ser l'únic viatge que va realitzar quan estudiava fotografia i va decidir crear un projecte que era de transformar-se en un àngel. Les empremtes que deia, aquest treball també ha sigut comparat amb Anna Mendieta, amb el treball de siluetes, o el projecte final de fotografia que va realitzar, que era de Swan Song, que era la idea de convertir-se en un ocell dins d'un espai tancat. Per finalitzar, com us deia abans, la metamorfosi corporal de Woodman s'extén fins i tot en el temps. La fotografia, dins la història de l'art, la considero que és l'art que té més capacitat per mostrar allò espectral i, a més, per destacar què és el temps. I per destacar un temps molt concret, que és un temps que crea un instant que deixa aparèixer una altra obertura. Perquè entengueu aquesta idea, ho he volgut comparar amb a Grècia i Roma, a l'antiga Grècia i Roma, hi havia tres divinitats encarregades del temps: Cronos, Aion i Kairos. Cronos era el déu encarregat de mostrar que tot és cíclic, que hi ha un etern naixement i una mort, l'encarregat de mostrar el passat, el present i el futur. Aion, en canvi, és aquell que no neix mai i que no mor mai, és el temps de la vida sense la mort. I Kairos, Kairos havia sigut un déu secundari, un daimon, que s'utilitzava per mostrar aquell temps que fa esdevenir un altre temps. És un déu que ens obre un forat per mostrar-nos una altra dimensió, que ens mostra allò que no és present, sinó que sempre està per arribar i que en el mateix moment sempre és passat. Alguns l'han designat com aquell que fa possible emergir al moment oportú, i en retòrica es deia Kairos a aquell element invisible que feia articular a la perfecció un discurs. És justament aquest temps, interpretat com a Kairos, que el que ens presenta Woodman. És aquest moment oportú que fa sorgir l'essència de l'existència, allò experimentat fora del temps i de l'espai ordinari. Dins d'aquesta idea de Kairos, el que desenvolupa a través de la seva corporalitat Woodman és aquesta idea de l'extimitat, que és un concepte bastant complicat de desenvolupar, que va desenvolupar Lacan, i que vindria a ser un concepte que ens diu que allò més íntim d'allò íntim només es pot reconèixer fora d'un mateix. És a dir, és un centre que està fora d'un mateix i que només quan aquest surt, només el podem reconèixer. El subjecte tancat en si mateix només pot obrir-se a partir de la indeterminació, la indecisió i la falta de destinació. Aquí va fer aquest projecte el 80, ella va morir el 81, anomenat Temple, que s'interpretava ella com a cariàtide, que aguantava tota l'estructura del temple grec. En Woodman, el cos és aquesta senyal de reconeixement per aprendre, amb H, de l'existència. Les imatges eren el consol davant de la impossibilitat de comprendre la totalitat del món. Només la llum elegíaca permetia fer les coses visibles i crear l'imatge que s'imposava al pas del món. El que ens proposa és assumir el no racional i comprendre que la corporalitat en molts moments és histèrica, histèrica en el sentit grec de la paraula, que ve d'úter. La tensió de viure només s'experimenta en una caiguda que fa experimentar una sensació d'estar viu. Com deia David Le Breton, dins l'antropologia del cos i la modernitat, és per mitjà del cos que s'intenta omplir el buit en el que un entra a l'existència com un ésser inacabat, que produeix sense parar la seva pròpia existència i interacció entre allò social i allò cultural. La vida no pot ser reduïda a un significat immediat, les vivències i l'experiència viscuda i creada a través del mitjà fotogràfic ens mostren aquí, es mostra aquí com un treball infinit i constant de reelaboració del que ja s'ha estat i del que sempre serà. És una metàfora vital el que ens proposa Woodman, la no fixació del subjecte, allò que flueix eternament sense poder ser mai capturat. El que podem entendre a través del seu projecte és sobretot aquesta sensació que és només a través de l'experimentació de l'art quan es pot arribar a comprendre mínimament quin és el sentit de l'ésser. Només quan la vida i l'art es fonen poden passar a ser el mateix element i l'experimentació pot tenir realment importància. Per acabar, m'agradaria acabar amb un vídeo que ella mateixa es va fer, que és per acabar d'una forma més rodona i perquè pugueu comprendre més que res com era la seva personalitat. I així es veieu com treballava. I això? Bueno, si no, la música és bastant bonica. On està això? Sí que ja som. No sé com us veurà, la qualitat és una mica... I fins aquí, Francesca.